L'informatiu del migdia. L'Institut d'Escola Sant Esteve organitza aquest diumenge la quarta cursa inclusiva i solidària. És divendres 23 de gener, organitzada per alumnes de 5è en col·laboració amb els de 3è d'ESO. Hi haurà diferents modalitats de competició. Els diners que recullin aniran destinats al TEP castellà. De seguida us ampliem la notícia. Abans, altres titulars. I en aquest informatiu coneixerem les mares de la Caral, el darrer nadó del 2025 a castellà, i el Luca, el primer del 2026. També està en marxa una campanya de recollida de medicaments per Cuba. I en plana cultural us informem que el duet Moon Station visita aquest divendres el Calisó Cultural. I en esports, la Unió Esportiva Castellà va empatar 1 el dimecres al camp del Joanenc en el partit ajornat del passat dissabte. I la previsió meteorològica, temps assolellat, però atenció, amb una clara baixada de les temperatures, sobretot a partir de demà. Comencem. Aquest diumenge s'ha celebrat la quarta edició de la cursa solidària inclusiva que organitzen els alumnes de 5è de l'Institut Escola Sant Esteve en col·laboració amb els de 3è d'ESO i estan obertes les inscripcions al web de l'escola. Els objectius del projecte són bàsicament tres: la solidaritat, la inclusió i la participació activa. Enguany, els fons recaptats aniran destinats al grup TEP castellà. La professora del centre, Maria Jové, ha explicat en el magazín La Redacció que els alumnes han fet una feina importantíssima i estan molt implicats.
Però bueno, els nanos han fet una feinada importantíssima durant, des del principi de curs, que estan organitzant, sobretot 5è de primària, que és el curs que s'ha implicat més. Tercer de l'ESO ha fet una col·laboració més puntual i res, jo crec que ho tenen tot força a punt. Ara t'ho explicaran ells, però sí, ho tenen bastant controlat. Falta algun detall així de l'últim moment, coses que només podem muntar el diumenge, però està tot a punt.
Una de les alumnes, la Sayó, explica quina feina han fet amb els establiments col·laboradors.
Pues hem ficat els col·laboradors, hem anat per tendes per agafar alguns productes per poder fer una panera quan s'acabi la cursa. També hem estat preparant les hores de les curses, els recorreguts i pues, també hem demanat a l'Ajuntament de Barcelona que ens deixin els hinchables de la cursa.
Aquest esdeveniment busca promoure la participació activa de tota la comunitat i ja i estarà obert a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi. En parla en Nimi Gay.
Pot participar tothom, fins nens molt petits a grans. També pot participar la gent que tingui crosses, cadira de rodes, pot participar tothom.
L'Alba, de 3è d'ESO, ha col·laborat en la iniciativa fent tasques d'informació.
I nosaltres sobretot hem ajudat com a informar tota la gent de que es faran aquesta cursa. També hem anat a enllestint coses, com per exemple cartells de les paneres i d'altres cosetes.
Els horaris de sortida de cada cursa seran els següents. A les 10 del matí per al circuit A amb una distància de 500 metres. A un quart d'11 es farà la sortida del circuit B amb una distància de 6 quilòmetres. A les 11 es farà el circuit C amb una distància de 50 metres. I finalment a un quart de 12 es donarà la sortida als participants del circuit D d'una distància de 2 quilòmetres. Per poder inscriure's cal fer una aportació de 15 euros que en aquests moments es pot fer en el mateix centre, en el mateix dia de la cursa.
L'informatiu del migdia.
Fa poc més de 3 setmanes acomiadàvem el 2025 i arrencàvem l'any nou, el 2026, enmig dels propòsits i bones intencions. A Castellà del Vallès, però, dues dones deien adéu a l'any de maneres ben diferents i a la vegada amb una particularitat similar, ja que una és la mare de l'última castellarenca de l'any 2025 i l'altra la del primer del 2026. Amb aquestes dues històries, l'Oriol Ferran n'ha preparat un reportatge. Bon dia, Oriol.
Bon dia, Jordi. El 31 de desembre, a les 9 de la nit, naixia a l'Hospital de Can Ruti de Badalona la Caral Miralles Torres, l'última castellarenca de l'any, mentre que 9 dies després, a l'Hospital General de Catalunya, arribava al món el primer castellarenc del 2026, el Luca Boneto Navarro. Anna Navarro, mare del Luca, reconeix que no eren conscients que el seu fill fos el primer castellarenc de l'any.
No teníem ni idea, vam anar l'altre dia a empadronar-lo i no sabíem res. Es porta superbé, és que és un angelito.
Els dos infants castellarencs els separen poc més de 9 dies, però més endavant, quan comencin a l'escola, els separarà un curs sencer, cosa que per a molts experts pot arribar a ser un problema. Marta Miralles, mare de la Caral, reconeix que amb el seu company ja havien parlat de la possibilitat que la seva filla fos la petita de la classe.
És una cosa que parlàvem amb el meu company, no? Amb el Jordi, que serà la petita de la classe, que això a vegades sí que a nivell, sobretot al principi d'aprenentatge, doncs pot ser una mica dificultós i, bueno, això sí que ens feia patir una miqueta. Nosaltres preferíem que fos de primers d'any, no? Però, bueno, com tota la vida, doncs ve quan ve i ens en sortirem i segur que la Caral, doncs, bueno, potser li costarà una mica més al principi, a l'adaptació i això, perquè serà la més petita, segur. Però, bueno, mira, la vida va com va.
Durant aquest any, que fa pocs dies vam acomiadar, a Castellà del Vallès han nascut 130 nadons, dels quals 49 són nenes i 81 són nens. Aquestes xifres confirmen la tendència a la baixa de la natalitat al municipi, tot i que aquest 2025 han nascut més infants que l'any anterior, quan en van néixer 128, però lluny dels 150 del 2023. Tot i això, els 130 de naixements de 2025 són menys de la meitat dels de 2007, 302, o el de 2009, 309.
L'informatiu del migdia.
Torna a impulsar-se una nova campanya de recollida de medicaments pel poble cubà després de la que es va fer a l'estiu. Des d'aleshores, la situació del país caribeny ha empitjorat molt amb l'aparició d'una nova malaltia transmesa a través d'un mosquit i l'escassetat de petroli agreujada per les amenaces de l'administració Trump de deixar aïllada l'illa del petroli i diners que arribaven de Venezuela. Carlos Murcia, impulsor de la campanya, explica que l'any passat van tenir molts medicaments i que s'ha vist la necessitat de tornar a col·laborar a la recollida de medicaments després de comprovar que la situació a l'illa ha anat empitjorant per un seguit de motius.
I a més, en aquests darrers mesos s'han ajuntat una sèrie de problemes que s'han sobrevingut, no? Com pot ser el novembre de l'any passat, és a dir, fa res, que va passar l'huracà Melissa, que va passar per l'illa fent determinades destrosses, una epidèmia que té un nom molt peculiar, que sembla que m'ho inventi, que es diu chikungunya, la chikungunya, que és un virus que es transmet via mosquit. Aquest mosquit no és endèmic de Cuba, sí que ho és d'Amèrica Llatina, però a Cuba no estava, i va aparèixer també a finals d'aquest any, i entre altres coses provoca febre i dolors articulars. I en alguns casos passava com el Covid persistent, que aquests dolors articulars poden durar anys. Sí, i a banda, la situació que ja coneixeu, no?, que Estats Units doncs, té certa fixació amb Cuba, i especialment Cuba, on hi havia escassetat de carburants, bàsicament el rebia de manera altruista, entre moltes cometes, de Venezuela, i als Estats Units ja dic que un dels requisits per, no, aquesta mena de guerra tensió que tenen és que Cuba rebi zero petroli de Venezuela.
La recollida de medicaments serà dilluns 26 de 6 a 8 del vespre i dimecres 28 de 5 de la tarda a 7 del vespre al local de la CUP, ubicat al costat de la sala de plens de Cal Alberola. S'acceptaran medicaments sense caducar, tot i que la caixa estigui oberta, sempre que els blisters estiguin complets o parcialment complets i en bon estat.
L'informatiu del migdia.
Anem en plan pàgina cultural. Aquest divendres 23, a partir de les 9 del vespre, el Caliçó Cultural tornarà a omplir-se de música en directe amb un nou concert. En aquesta ocasió, Andreu Martínez visita l'espai amb el seu projecte en format duo, Moon Station. En té més detalls la nostra companya Marina Antúnez.
Martínez, músic nascut a Barcelona i establert actualment a Santa Susana, al Maresme, diu sobre Moon Station que és un duet que completa amb David Rivera i que ja fa temps que camina junt. Així en parla ell mateix.
Doncs mira, en aquest cas vindré amb un duo que es diu Moon Station que vam muntar amb el meu soci doncs farà ja uns 7 o 8 anys. I és un duo amb el que fem molts concerts al llarg de l'any i fem looping, portem algunes bases, gravem capes a sobre i fem temes propis i versions.
La proposta destaca pel treball amb looping en directe, bases prèviament creades i la gravació de capes sobre l'escenari, un fet que permet construir una atmosfera musical única a cada actuació. Pel que fa a l'estil, l'Andreu defineix el so de Moon Station com un chill out amb reggae i soul.
És guitarra, saxo, jo canto, jo el cantant, i ell em fa alguns coros també, i després, a part, doncs, a les bases que tenim nosaltres fetes, doncs l'anem fent looping, que és gravar capes a sobre, i en directe doncs, bueno, es crea aquesta atmosfera. Així, alguns temes són directament més funky, més soul, i alguns temes són una mica més chill out.
En directe, el grup combina la guitarra, saxo i veu. Tot i que el projecte no disposa encara de cap disc gravat, Moon Station acumula una llarga experiència als escenaris d'arreu, especialment durant els mesos de primavera i estiu, quan l'activitat de concerts s'intensifica. El concert d'aquest divendres a Calissó, que recordem tindrà lloc a partir de les 9 del vespre, promet ser un directe ben entretingut, amb l'objectiu de fer gaudir al públic en un ambient proper i acollidor.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, la Unió Esportiva Castellà rasca un empat a Sant Joan de Vilatorrada mentre prepara l'inici de la segona volta de la competició. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Aquest dimecres, la Unió Esportiva Castellà va sumar un punt al camp del Joanenc després d'empatar un en el partit ajornat per la pluja del passat dissabte. Ara ja preparen el primer partit de la segona volta enfront de la Pirinaica, mentre que el bàsquet també inicia aquesta recta final de la temporada amb enfrontaments amb Manlleu a domicili pel masculí i a casa amb el Castellbisbal pel femení. El futbol sala visita l'Espanyol, l'hoquei el Voltregà, el vòlei masculí el Tiana i el femení el Vic. Arrenquem, doncs, parlant de futbol i la visita de la Unió Esportiva Castellà al Joanenc d'aquest dimecres, ja que les condicions climàtiques del passat dissabte van impedir la disputa del partit de la 15a jornada de Lliga de Primera Catalana a Sant Joan de Vilatorrada. El partit es va disputar finalment aquest dimecres amb resultat d'un a un. Els blanquivermells continuen sense saber el que és guanyar el municipal de Sant Joan, tot i que en aquesta ocasió van poder rascar un punt en un dels seus camps maleïts, un resultat molt més positiu que l'últim 4-1 de la temporada 2022-2023 a Segona Catalana, i tornant a repetir el mateix resultat de la jornada 21 de la Lliga 21-22, també a Segona. Amb aquest punt, els castellarencs tanquen la primera volta en una excel·lent quarta posició, a 3 punts de l'Igualada i a 4 de la promoció d'ascens que ocupa el Turó de la Peira. El líder continua sent el Singerlin, que és a 12 punts. A més, l'equip comença a obrir escletxa amb els seus perseguidors, amb el Picat i Ripollet a 2 i 3 punts respectivament, però amb Poble Sec a 5 i Gimnàstic de Manresa a 7. Aquest cap de setmana els de Juan Antonio Roldán tornen a jugar a fora en l'inici de la segona volta i ho faran al camp de la Pirinaica aquest diumenge a les 12, un altre dels camps complicats històricament pels castellarencs. En la primera volta el Castellà va guanyar per 3-1 a un conjunt que ocupa la desena posició i que arriba al partit sense dos sancionats, Unai Balcells i Pasqual Méndez. I en bàsquet, el Club Bàsquet Castellà masculí i el femení volen arrencar la segona volta fent net després d'un primer tram de la temporada força mogut. En cas del masculí, els de Jaume Prat visiten la pista del Club Bàsquet Manlleu, un rival al qual van caure per 75-76 al Puigverd. Aquest diumenge, a 8:15 del vespre, els groc i negres s'enfronten al 9è classificat per tractar d'abandonar les posicions fines de la taula i estan obligats a fer un sprint per no perdre la categoria. El femení no ho té tan malament, però també ha d'anar amb compte, ja que després de 4 derrotes consecutives, les de Xavi Revilla no es poden permetre badar massa. Enfront del Castellbisbal, un rival directe en la zona mitjana de la taula, han de tractar de revertir la situació i per això tindran el factor pista del seu costat, ja que jugaran al pavelló Puigverd aquest diumenge a 8:15 del vespre enfront d'un equip al qual van superar per 41-55 en la primera volta. En futbol sala, després de 2 victòries consecutives i 4 jornades sense perdre, el futbol sala castellà visita la pista de l'Espanyol, últim classificat de la taula. Els de Borja Burgos tenen 2 partits per tancar la primera volta i ho volen fer de la millor manera possible i mantenint la dinàmica guanyadora. L'Espanyol és l'equip ideal per fer-ho, ja que només s'ha sumat un punt en les 13 jornades que ha disputat després d'empatar a un enfront d'Alcaldes fa dues setmanes. La resta de partits els suma amb derrotes i és l'equip més golejat amb 92 gols en contra i el menys golejador amb 20. Aquest dissabte, a 4:45 de la tarda, al pavelló del Col·legi Jesús i Maria de Sant Gervasi. Ja en hoquei, després de golejar per 9-4 al Taradell aquest cap de setmana, l'Hoquei Club Castellà visita la pista del Club Patí Voltregà, un rival al qual va superar per 4-2 en la primera volta, però en una pista on mai és fàcil guanyar. A més, els osonencs ocupen l'última de les places de descens directe i arriben amb l'urgència d'haver de puntuar mentre que els de Fiti volen acabar el mes en zona de playoff abans de la setmana de descans obligada per la disputa de la Copa de la Generalitat. A només un punt de la primera posició, els granes poden acabar en el primer lloc de la taula en cas d'empat o derrota de Caldes i de Mollerussa, que juguen a Belllloc i Taradell respectivament. Aquest diumenge, a 1:45, Club Patí Voltregà, Hoquei Club Castellà. I acabem amb vòlei amb la visita aquest diumenge a les 11 de l'equip A masculí a Tiana, tercers classificats, en un partit on lluitaran per mantenir-se en les primeres posicions els dos equips. Els de Marc Llamas tenen la possibilitat d'arribar a la primera posició si guanyen i l'escola Orlandai cau enfront del Manresa, quan només restaran dues jornades per acabar. L'equip B tractarà d'aconseguir els primers punts de la temporada enfront del Barberà B diumenge a 6:15 de la tarda. Pel que fa al femení, les de Llamas reben dissabte a les 8 del vespre el Big Volley Calis, terceres classificades. Amb només 9 punts en joc pel davant, l'equip ja no té opció de classificar-se per la fase d'ascens i lluitarà per no perdre la categoria.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Els jardins del Palau Tolrà van tornar a acollir ahir un minut de silenci per un accident ferroviari, en aquesta ocasió per l'ocorregut dimarts a Gelida, al Penedès, on un conductor de 28 anys va perdre la vida després que un mur caigués al pas del comboi, i també pels fets ocorreguts a Palau Sató, al Baix Empordà, on es va trobar el cos d'un desaparegut per les riuades a Girona. Al minut hi va assistir una trentena de persones encapçalades per l'alcaldessa Yolanda Rivera, a més de regidors i la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana Dolors Ruiz i també treballadors del consistori. Això és el que deia l'alcaldessa després del minut de silenci.
Sí, malauradament, per segona vegada en aquesta setmana hem volgut fer aquest minut de silenci en record de les víctimes. Ara, com tu dius, ens toca una miqueta més de prop i bé, el que volem representar amb això és l'escalf a la família, a les amistats, en el seu entorn, d'aquesta desgràcia, no?, tan sobrevinguda, tan inesperada, que s'han portat la vida de dues persones. En el cas del maquinista, una persona tan jove, no?, de 29 anys, que començava, no?, la seva vida professional, suposo que il·lusionat, i que s'hagi vist troncada d'aquesta manera tan, tan brusca, doncs és una llàstima. I bueno, amb aquest minut de silenci és mostrar una mica que tota aquesta gent que està patint ara no estan sola, que patim tots. Baixar les banderes a mitja asta també en senyal de dol.
Aquest divendres 23 de gener no es convocarà cap celebració oficial en compliment del dia de dol decretat per la Generalitat de Catalunya. Aquests dies han acabat els treballs de renovació de l'asfalt als diversos carrers del municipi encetats a principis de desembre passat i que preveia el pla de millora del paviment viari. Les actuacions van afectar un total de 15 vies del nucli urbà i de les urbanitzacions i té un import de 460.000 euros. En concret, es van pavimentar trams dels carrers de Catalunya, carrer de Jaume I, carrer Àngel Guimarà, carrer Rosa Leveroni, carrer de Sant Llorenç, carrer de la Garrotxa, carrer del Doctor Pujol, carrer de Santa Rosa, carrer de Rayet, carrer de Sant Pere Ullastre i carrer de Santiago Rossinyol.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El moviment ecumènic de Sabadell, presidit per mossèn de Castellà, Xavier Blanco, i l'Església Baptista del Redemptor organitzen conjuntament la pregària per les unitats dels cristians aquest dissabte de 24 de gener a 6:15 a l'església esmentada, ubicada al carrer Moratín 105 de Sabadell. A l'acte intervindran persones representants de les confessions anglicana, baptista, catòlica i ortodoxa. Cada any, cristians d'una determinada regió del món elaboren uns textos litúrgics per a la celebració de la pregària per la unitat. Enguany han estat preparats per les esglésies d'Armènia i publicats conjuntament pel Consell Mundial d'Esglésies i per l'Església Catòlica Romana. La versió en català dels textos és obra del Centre Ecumènic de Catalunya. A Sabadell, la celebració remunta a la dècada dels 60 i s'ha anat organitzant cada any per promoure la unitat entre les esglésies cristianes, però també amb una vocació de foment de la pau i la convivència entre persones de condicions diverses. Sant Cugat no augmentarà la taxa de residus l'any 2026, tot i que el ple municipal havia aprovat un increment del 25% al desembre. Així ho va confirmar l'alcalde Josep Maria Vallès durant l'esmorzar amb la premsa de principis d'any. Segons Vallès, els veïns pagaran íntegrament l'import de la taxa corresponent al 2025. El rebut de la taxa de residus no augmentarà el 2026, respon a una decisió de no traslladar a la ciutadania un cost que no està plenament acreditat ni executat, va explicar l'alcalde. Vallès va recordar que es tracta d'una taxa d'obligat compliment aprovada pel Congrés dels Diputats i que tant Junts com Esquerra Republicana hi van votar en contra. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 23 de gener de 2026. Ens acomidem als que us hem acompanyat: Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez i Oriol Ferran, a la redacció, Albert Sant Andrés, als esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i bon cap de setmana.